Bon dia, el primer cigarret del dia és el més contaminant per a un fumador. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Pulmó.
L'informatiu del migdia.
Actualment és una de les causes més importants del càncer de pulmó. És a dir, 85% de les persones que fumen, vull dir, poden tenir càncer de pulmó.
Ho ha dit el pneumòleg Anton Obrador en declaracions a aquesta casa, Ràdio Olot i Olot Televisió, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó, que celebra aquest dijous. Segons Obrador, és la principal causa de mort entre homes i dones. A Espanya, en el que portem d'any, se n'han detectat més de 30.000 casos. Gràcies, però, als avenços de la ciència, si es detecta el cas a temps, més de la meitat de pacients es poden curar. El càncer de pulmó també pot afectar aquelles que conviuen en entorns de fum habitual. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 17 de novembre de 2022.
El dia en 4 minuts.
L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, tornarà a presentar-se a les properes eleccions municipals sota les sigles de Junts. Assegura que disposa d'un equip renovat i amb ganes de continuar 4 anys més.
Amb molta probabilitat, si no hi ha cap limitació, que era molt injusta que hi sigués, em tornaré a presentar de cap de llista per Junts per Catalunya.
La policia municipal d'Olot multa 7 persones per no utilitzar correctament el patinet elèctric. Ho ha fet en aquesta última campanya de sensibilització sobre l'ús d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. El sergent de la policia municipal és Albert López.
Hem de recordar que els BMP són vehicles concebuts de sèrie per circular amb una sola persona, que és el conductor, i estan dissenyats per ser propulsats amb un motor elèctric i per córrer amb velocitats compreses entre 6 i un màxim de 25 km per hora.
El policia nacional que va matar la parella Olot, culpable d'assassinat i condemnat a 17 anys de presó. L'audiència de Girona dicta sentència de viva veu després del veredicte del jurat popular.
En el vaciado del móvil de Irene se encuentran archivos de audio donde César manifiesta que no le importaría matar.
En cultura ja es pot visitar l'exposició Itineraris Literaris al claustre de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Es tracta d'una exposició de la Diputació i la Universitat que vol mostrar una col·lecció que va començar a fer camí l'any 2008. Una de les organitzadores és Maria Àngela Vilallonga.
Ja l'any 2006 vam fer el primer itinerari a les Closes, a Maria Àngels Anglada, però fins a l'any 2008 no vam començar a publicar aquests llibrets, que són uns llibrets petits, que són guies literàries d'un lloc.
A la carpeta esportiva, un bon Olot resisteix 81 minuts contra l'Andorra. Un gol de Bakis a la recta final va tombar un pla de partit que havia sortit a la perfecció fins aleshores. Els olotins havien anul·lat els andorrans i fins i tot havien tingut l'oportunitat d'avançar-se al marcador. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Jonathan Risueño.
El plan de partido, la verdad que ha sido el que sabíamos que iba a ser, el que habíamos planeado. Muy contento por los chicos, creo que han hecho un gran trabajo.
I en hoquei patins, nou repte gran per a l'hoquei Olot, derrotar el líder a casa seva. El Mataró, actual líder del grup nord d'hoquei Lliga Plata, serà el rival dels olotins aquest dissabte. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
És possible guanyar, i tant que sí. O sigui, nosaltres anem a això. Si no sortíssim a treure els 3 punts cada setmana, ja no ens posaríem ni els patins. Per tant, anem a intentar guanyar.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts. Hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres. Perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Moment d'obrir el focus. Moment de repassar l'actualitat més enllà de la Garrotxa. Els tribunals ja han rebaixat més d'una desena de condemnes d'agressions sexuals per l'aplicació de la llei del només sí a sí, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, i han excarcerat com a mínim 5 persones. És just l'efecte contrari del que volia el govern espanyol quan va aprovar la llei, i per això ara podria modificar-la. A la mateixa línia, absolen un capellà d'abús sexual. El tribunal no es creu la víctima perquè té discapacitat. El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha revocat la sentència que condemnava el religiós i el seu germà a més de 6 6 anys de presó en total. En successos detingut mentre empenyia un carro de supermercat amb 130 quilos de marihuana al centre de Sitges, l'home caminava de matinada amb el carro ple fins a dalt. I a la pàgina internacional, una vintena de policies en pràctiques atropellats quan entrenaven a Los Angeles. Hi ha 5 policies en estat crític i el conductor del vehicle ha estat detingut. Xi Jinping renya Justin Trudeau en públic per haver filtrat una conversa privada. La inusual mostra pública de disconformitat l'haurien provocat les notícies sobre la trobada que van mantenir aquest dimarts en el marc del G20. I creen un model per predir el risc individual de càncer de mama. El model es basa en les dades de 50.000 dones noruegues que es van fer una mamografia cada 2 anys.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps encara no canviarà gaire, tot i un augment dels núvols a la tarda. Ahir vam arribar a 18 graus de temperatura màxima pel que fa a Vic, també a Olot, amb una mínima de 9-10 respectivament. Per tant, de nit no fa gaire fred. Avui potser baixa un parell de graus de temperatura nocturna i el dia es presentarà variable, mig ennuvolat, amb clarianes, amb sol, algun tel de núvols prims, alguna boirina, però no gaire boira. I a la tarda, doncs, sembla que s'ennuvola més a l'interior, comarques del Pirineu, Ripollès, Cerdanya, pot caure alguna gota, ben poca cosa, de cara al vespre si neva molt poquet a 2.000 metres. I el canvi de temps es va confirmant per divendres. Divendres serà un punt d'inflexió en aquesta tardor, perquè ens portarà una baixada de temperatures al llarg del dia, per tant, al matí no farà gaire fred, però al vespre notarem aquesta forta refrescada que, sobretot ja dissabte, la notarem de ple a tot arreu. Per tant, arribarà un front, aquest front de divendres, que s'avança una mica. Ja podrien caure xàfecs al migdia, cota de neu 1.800 metres, i a la tarda i al vespre s'embolica. Més pluges, més tempestes a qualsevol indret de Girona, preferentment al litoral, prelitoral i al Pirineu. Cota de neu baixant ràpidament aquest divendres cap als 1.400 metres. Entre la tramuntana, forta ja la tarda i la nit, i sembla que també dissabte serà un dia de tramuntana intensa, amb aquest ambient molt més fred, més de tardor, pràcticament d'hivern a les muntanyes, i a la tarda dissabte no descartem algun xàfec al voltant de les Guilleries, el Montseny, Collsacabra, la Selva i potser el sud d'Osona.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 17 de novembre de 2022, un dijous 17 de novembre, Dia Mundial del Càncer de Pulmó. El primer cigarret del dia és el més contaminant per a un fumador, ho ha dit el pneumòleg Anton Obrador a Ràdio Olot i a Olot Televisió, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó que celebra aquest dijous. Segons Obrador, és la principal causa de mort entre homes i dones. A Espanya, en el que portem d'any, se n'han detectat més de 30.000 casos. Gràcies, però, als avenços de la ciència, si es detecta el cas de temps, més de la meitat de pacients es poden curar. El càncer de pulmó també pot afectar aquelles persones que conviuen en entorns de fum habitual, informa Natàlia Moreno.
Fumar no és saludable. És probablement una de les frases que des de ben petits escoltem més per començar a agafar bons hàbits. Gairebé a finals del 2022 la lliçó encara no s'ha après i molta població segueix fumant considerablement. Una acció que perjudica la salut i ho pot fer greument en forma de càncer. El doctor Anton Obrador, pneumòleg i especialista en aquest àmbit, explica que el primer cigarret del dia que fuma una persona és el més contaminant.
El més important és el primer del matí, que fuma de forma més intens i et xucla molt més per inhalar aquests productes tòxics. Per què? Perquè durant la nit els elements tòxics que hi ha a la sang que creen l'addicció amb la persona han baixat i, per tant, els tens que tornar a pujar un nivell. Després, l'única cosa que fan els fumadors és mantenir uns nivells periòdics durant el dia i aleshores portar aquest ritme de fumar cada hora, cada dos hores. hores per mantenir els nivells estables. A la nit tornen a baixar i al dematí els tornem a augmentar una altra vegada i fumant més intensament.
El 55% dels casos de càncer de pulmó són curables sempre que es detectin preventivament. Els símptomes més habituals són la tos i l'ofec, que pot aparèixer encara que la persona fumadora hagi deixat de fer-ho. Si una persona fuma des de l'adolescència, té un 85% de possibilitats de patir un càncer de pulmó.
Actualment és una de les causes més importants del càncer de pulmó, que, com has dit, és el 85% de les persones que fumen, vull dir, poden tenir càncer de pulmó, afecta tant a homes com a dones. Les dones, vull dir, t'ha augmentat perquè també han entrat dintre del mercat del tabac, i és una malaltia molt greu perquè 2/3 dels pacients el diagnòstic es fa massa tard. Per tant, haurien de fer esforços per intentar mirar d'avançar el diagnòstic en fases més inicials perquè després podríem tenir èxit en moltíssims pacients.
El doctor Obrador remarca que amb el que ens hem de fixar quan es parlen de xifres de risc de patir un càncer de pulmó és en el temps que una persona du fumant.
Vull dir, tots aquests problemes de salut, quan una persona, vull dir, porta de 20 a 30 anys fumant, doncs a partir d'aquell moment comença a tenir riscs importantíssims de poder tenir un càncer de pulmó. Per tant, és el temps, el temps i la quantitat de tabac que s'ha fumat, això és el més important. Clar, si una persona, vull dir, comença als 18-20 anys, vol dir que a partir dels 40-50 doncs començarà a tenir risc de tenir aquests problemes de càncer.
En el que portem d'any a Espanya s'han detectat més de 30.000 casos de càncer de pulmó, el tercer tipus de càncer més detectat a l'Estat durant aquest any.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
La policia municipal d'Olot multa 7 persones per no utilitzar correctament el patinet elèctric. Ho ha fet en aquesta última campanya de sensibilització sobre l'ús d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. També han pogut veure un canvi en la tendència dels infractors. Ja no són els més joves, sinó els adults d'entre 21 i 30 anys, informa Aniel Puigverd.
Cada vegada es veuen més patinets elèctrics per Olot. Per això, des de l'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de la policia municipal, fan campanyes cada cert temps amb l'objectiu d'ensenyar el bon ús del patinet i de sancionar aquells que no l'utilitzin com toca. Aquesta campanya coincideix també amb l'època de Nadal, ja que és un regal que cada vegada és més freqüent i serveix també com a pedagogia per a aquells que puguin tenir aquest vehicle en un futur. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot és Agustí Arbós.
Patinets elèctrics, els BMP, que en diem tècnicament que són aquests vehicles que compleixen unes condicions que són sobretot patinets elèctrics que poden anar a una certa velocitat, sobretot. Diguem que és un element molt nou als carrers de les ciutats en general del món, i en el nostre cas fa un any i mig, gairebé 2 anys, vam aprovar ja un reglament per tal de que la policia doncs pogués treballar ja amb quines condicions aquest patinet es pot moure per la ciutat i perquè la gent veiés com podria utilitzar aquests nous vehicles. I en aquest sentit sí que tenim, doncs, ens arriba des de molta gent de la ciutat, no? És una percepció que molts tenim de que és veritat, doncs, que encara, tot i que hi ha gent que n'ha anat aprenent i que porta bé aquests patinets i que es mou com toca, encara hi ha molta gent que no ho fa adequadament, no?
Dels dies 7 fins al 13 d'aquest novembre, la policia municipal ha dut a terme una campanya de sensibilització sobre l'ús del patinet que s'ha resumit en 74 vehicles aturats i 7 de sancionats. Una de les infraccions que més s'han sancionat és la de circular sense casc de protecció, anar per la vorera o bé circular 2 persones en el mateix patinet. A més, amb aquest estudi també s'ha pogut mostrar que l'edat dels infractors ha augmentat respecte a altres campanyes, ja que ara no són els menors d'edat o els més joves els que cometen més infraccions, sinó que són els majors d'entre 21 i 30 anys. El sergent de la policia municipal és Albert López.
Hem de recordar que els BMP són vehicles concebuts de sèrie per circular amb una sola persona, que és el conductor, i estan dissenyats per ser propulsats amb un motor elèctric i per córrer amb velocitats compreses entre 6 i un màxim de 25 km per hora. També recordar que aquests vehicles estan limitats a circular en vies on la velocitat màxima és 30 km per hora. Després hem de pensar que quan portes un vehicle d'aquests has de circular com si ho fessis anant amb un vehicle per la calçada, com si portessis un cotxe, el mateix. Has de respectar els semàfors, i has de circular com la resta de vehicles i tens una sèrie de condicions per poder circular amb aquest tipus de vehicle.
No obstant, aquesta pedagogia que la policia municipal intenta inculcar en els conductors dels patinets també serveix per conscienciar-los sobre les multes que poden arribar a rebre per no fer-ne un bon ús. Les sancions poden anar d'entre els 80 i els 1.000 euros. A més, des del cos afirmen que s'ha de fer difusió sobre l'ús correcte d'aquests vehicles per xarxes socials, així com en xerrades en centres educatius per prevenir futurs conductors.
I el policia nacional que va matar la parella Olot, culpable d'assassinat i condemnat a 17 anys de presó. L'audiència de Girona dicta sentència de viva veu després del veredicte del jurat popular. El veredicte conclou per unanimitat que va utilitzar l'arma reglamentària per engegar diversos trets al cap i al coll de la víctima. El jurat li aprecia les agreujants de parentiu i de gènere perquè va atacar la víctima per demostrar el seu domini i superioritat i les atenuants de reparació del dany i d'alteració psíquica.
Segons el veredicte, la víctima no sabia que la seva parella dugués la pistola quan es dirigia al seu domicili de matinada després d'haver tingut una discussió aquella mateixa nit. El veredicte aprecia l'agreujant de parentiu perquè acusat i víctima tenien una relació sentimental des de feia més d'un any. A l'hora d'argumentar-ho, el jurat popular ha posat el focus en els missatges i els àudios que es creuaven i on l'acusat deia a la víctima que l'estimava com mai havia estimat ningú i li prometia que estarien junts. El veredicte argumenta aquí que, segons han declarat diversos testimonis al judici, l'acusat era gelós i masclista i hi havia hagut diverses amenaces o agressions cap a la víctima, com quan li van regalar una bala dient-li que portava el seu nom.
En el vaciado del móvil de Irene se encuentran archivos de audio donde César manifiesta que no le importaría matar a 7 u 8 personas y después pegarse un tiro y otro tipo de amenazas como te voy a quemar la casa.
El jurat popular ha apreciat dues circumstàncies atenuants. La primera de reparació del dany perquè ha consignat 88.300 euros per indemnitzar els fills de la víctima. L'altra d'alteració psíquica. El veredicte ha considerat provat que César Vegas va patir un trastorn mental de caràcter transitori que li va afectar lleument la capacitat volitiva com a conseqüència de la unió de diverses circumstàncies, la seva personalitat clúster B i la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i cocaïna. Després de la lectura del veredicte, el fiscal Enrique Barata, l'advocada de l'acusació particular Maria Monguilot i el lletrat de la defensa Carlos Carrer han mantingut la petició de 17 anys de presó. El magistrat president del Tribunal Popular, Víctor Correas, ha dictat sentència de viva veu. L'ha condemnat al processat com a autor d'un delicte d'assassinat amb les agreujants de parentiu i de gènere i les atenuants de reparació del dany i l'alteració psíquica. També li imposa 5 anys de llibertat vigilada i fixa en 400.000 euros la indemnització a pagar als dos fills de la víctima. Els fiscals i les parts han renunciat a recórrer la sentència que la secció quarta de l'Audiència de Girona ha declarat ferma.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Els ajuntaments de Sant Feliu de Pallerols i de Mer s'adhereixen a un conveni de col·laboració amb el Consell de la República. En una roda de premsa aquest dimecres a Sant Pol de Mar, la plataforma presidida per l'expresident Carles Puigdemont ha explicat que aquest pacte implica ampliar a 5 els municipis que assessoren a fer contractació pública coherent amb el que defensa l'independentisme i facilitar l'ús de la identitat digital creada per l'entitat. Guillem Fuster és el conseller d'Acció Econòmica i secretari del Govern del Consell.
Una cosa que aquest país necessita de manera urgent, que és sortir d'aquest dol que ha provocat la repressió espanyola i la desunió, si més no, pública i explícita en molts casos, d'una proposta estratègica del conjunt de l'independentisme i, per tant, proposem per sota recosir amb el municipalisme i amb aquestes majories independentistes i republicanes a partir de propostes concretes i d'eines concretes, doncs el treball conjunt.
Pel que fa a l'ús de la identitat digital del Consell, Fuster ha reconegut que no és res més que un exercici de gimnàstica republicana, tot i destacar que és una eina que facilitarà processos participatius de democràcia directa. El Departament de Territori posarà en marxa el proper 21 de novembre el servei de bus a demanda Clic.cat al Ripollès. S'ha començat amb 4 línies que funcionaran de dilluns a divendres i que arribaran a 12 pobles. La iniciativa millorarà la connexió entre Camprodon i Beget o Ripoll i Vallfogona, entre d'altres. Les reserves s'han de fer a través de l'aplicació Nemi, disponible a iOS i Android o per telèfon. A partir de l'any vinent, està previst que es posin en marxa 4 línies més per millorar les connexions amb la Vall de Ribes. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha destacat la necessitat de fer arribar el transport públic a tot arreu i per a tothom.
I aquí, en el Ripollès, creiem que el transport a demanda pot ser una bona... El transport públic el volem tot, a tot arreu i per tothom. I, per tant, els diferents llocs del país els adaptem a les necessitats i a la realitat. I aquí, en el Ripollès, creiem que el transport a demanda pot ser una bona manera per tal de donar resposta les vostres necessitats.
Aquest sistema ja funciona a la Vall d'en Bas amb gran èxit. I l'Ajuntament de Girona també reduirà el nombre d'hores que els llums de Nadal estan encesos als carrers comercials i punts estratègics de la ciutat, com a mesura d'estalvi energètic. La regidora de promoció, Glòria Plana, diu que la mesura té un doble objectiu.
Per dos motius. Primer de tot, perquè la gent de Girona doncs, gaudeixi dels seus carrers i dels seus barris ornamentats, perquè això augmenta la cohesió social i augmenta la dinamització econòmica també dels seus barris, i a la vegada doncs, atraure i consolidar la despesa a la nostra ciutat.
D'altra banda, enguany s'ha apostat per elements alternatius a la decoració lumínica, com les garlandes. El tret de sortida de la campanya de Nadal serà el 25 de novembre i s'estendrà fins al 6 de gener del 2023, el Dia de Reis. Abans dels esports, obrim la pàgina cultural perquè ja es pot visitar l'exposició Itineraris Literaris al claustre de la Facultat de Lletres de la UdG. Es tracta d'una exposició de la Diputació i la Universitat de Girona que vol mostrar una col·lecció que va començar a fer camí l'any 2008 i que reuneix gairebé una trentena de títols. Pere Ubach.
Ja es pot visitar l'exposició que recull 19 de gairebé una trentena d'itineraris que estan publicats per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fades de Climent. Una exposició que va ser creada fa més de 15 anys amb la intenció de reflexionar de la relació entre la literatura i el territori, a través d'una selecció de textos. La directora de la Càtedra de Patrimoni Literari és Maria Àngels Vilallonga.
Ja l'any 2006 vam fer el primer itinerari, a les Closes, amb Maria Àngels Anglada, però fins a l'any 2008 no vam començar a publicar aquests llibrets, que són uns llibrets petits, que són guies literàries d'un lloc. Per exemple, comencem aquesta exposició amb el primer que vam publicar, que és de Rodoreda, Romanyà de la Selva.
A partir d'aquí van estudiar la relació entre Mercè Rodoreda i Romanyà de la Selva i l'estret lligam de l'escriptora amb aquest lloc, on va viure els darrers 11 anys de la seva vida. I així, amb una desena llarga d'escriptors i indrets més. Albert Pinyeira és el diputat de Cultura de la Diputació de Girona.
En definitiva, es tracta de donar a conèixer i difondre no només els nostres autors, sinó el nostre patrimoni literari i sobretot els nostres espais literaris.
I és bonic, i a més aprens, és a dir, quan vas a veure un paisatge o et passeges per un camí, veus el paisatge amb els teus ulls, però si vas de la mà d'un escriptor que ha tingut una mirada sobre aquell paisatge, a partir d'aquell moment ja veus el paisatge d'una altra manera, amb els ulls d'aquell escriptor que ja ha reflexionat sobre aquell lloc.
L'exposició es podrà veure fins al 21 de novembre a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Lot.
A la carpeta esportiva, un bon Olot resisteix 81 minuts contra l'Andorra. Un gol de Bakis a la recta final va tombar un pla de partit que havia sortit a la perfecció fins aleshores. Els olotins havien anul·lat els andorrans i fins i tot havien tingut l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. S'acaba així el trajecte a la Copa Catalunya i l'Andorra jugarà la final contra el Badalona Futur. Informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va quedar a les portes de la final de la Copa Catalunya Absoluta que finalment jugaran l'Andorra i el Badalona Futur. Els olotins els van sobrar 9 minuts i és que el gol de l'Andorra va arribar al 81 quan la tanda de penals ja era la cantonada. Va ser gràcies a una gran centrada per la banda dreta que Bakis va rematar tot sol a boca de canó. L'Andorra va marcar en el seu primer intent entre els tres pals. Fins aleshores, l'Olot havia anul·lat totalment l'atac andorrà. Li havia cedit la pilota, però no l'havia deixat construir. Malgrat el resultat final, el pla de partit va sortir com volia l'entrenador, Jonathan Risueño.
El plan de partido, la verdad, que ha sido el que sabíamos que iba a ser, el que habíamos planeado. Muy contento por los chicos, creo que han hecho un gran trabajo. Creo que hoy se ha podido ver ya, sobre todo lo que más contento estoy, aparte de lo táctico y todo eso, el tema emocional, ¿no? Creo que se han quitado ese peso de encima y han hecho un partidazo de tú a tú y estoy sobre todo muy contento por ellos, porque creo que han estado a muy buen nivel todos y creo que se merecían hacer un partido así a pesar de que el resultado haya sido negativo.
Els olotins es van defensar molt bé, van tapar tots els forats i fins i tot van tenir una ocasió de gol, un xut de Ferran Bruguer que va tocar el lateral de la xarxa i un parell de contraatacs amb superioritat inicial que ni Manel Busquets ni Ferran Bruguer, ahir la parella de davanters, van acabar bé. Sigui com sigui, l'Olot va competir de tu a tu contra un rival de segona divisió A. Era el segon partit de Jonathan Risueño a la banqueta olotina i es va veure una evolució respecte del primer, de dissabte passat contra el Llevant, també de segona. El tècnic va acabar molt satisfet.
Creo que las sensaciones son totalmente diferentes al partido del sábado. Yo no estaba nada contento con el partido del sábado y hoy me voy muy satisfecho. Yo creo que hemos dado un paso hacia adelante grandísimo y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerlo el domingo y mantenerlo cada semana y a partir de aquí ir creciendo también con balón y seguir trabajando esta solidez defensiva. Si conseguimos hacer eso y mantenerlo, estoy seguro de que el equipo crecerá.
Risueño va repetir el 4-4-2 de dissabte, però va plantejar una alineació diferent amb jugadors que fins ara havien tingut poc o gens protagonisme. El porter Arnau Fàbrega i el migcampista Eric Vilanova van gaudir de la primera titularitat de la temporada i també van jugar d'inici els joves Guillem Terme i Arnau Forés, a més del davanter Ferran Bruguer. El tècnic valencià va voler donar minuts a tots els jugadors i també va pensar en diumenge, quan dirigirà el seu primer partit de Lliga. L'Olot Deportiu Aragón, que també jugarà a l'estadi municipal, és la cita més important d'una setmana intensa i diferent a la Unió Esportiva Olot.
Al futbol passem a parlar de l'hoquei patins perquè l'hoquei Olot torna a tenir un repte gran a davant, ara derrotar el líder a casa seva. És el Mataró, actual primer classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, que serà el rival dels últims aquest dissabte. Els de García i Piera volen seguir amb les bones sensacions i derrotar a un equip que encara no ha perdut en aquest inici. Ha aconseguit 4 victòries en 4 partits. Ferran Sacrés i Matías Rasac són dubte pel partit que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot a partir de les 8 del vespre. Després de recuperar les bones sensacions i sumar els 3 punts davant el Sant Just, l'hoquei Olot visita aquest dissabte la pista del Mataró, actual líder del grup nord. Els mataronins sumen 12 punts a 12 possibles, mostrant-se com un equip sòlid i candidat a l'ascens. La temporada passada van disputar el play-off per pujar a l'hoquei Lliga, optant fins a l'últim moment a l'ascens. És un conjunt pensat per retornar a la màxima categoria i dominar la part alta, objectiu que està aconseguint fins ara. Segons el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, és un equip capaç de pressionar intensament i amb qualitat suficient per anotar amb facilitat.
Veiem que el Mataró ha començat fort, que ha començat amb bona dinàmica i bueno, ens esperem un Mataró molt ofensiu, un equip que pressiona molt a sortida de bola, que a més fa molts dos per uns a balles, que juga tres tios a baix molt ofensius, que tenen unes transicions i uns contraatacs que els acaben molt bé, vale? Tenen jugadors amb gol.
Un duel que, segons García, ha de servir per seguir en la bona dinàmica. Després del 2-1 davant el Sant Just a la Josep Jou, l'hoquei Olot vol batre el líder a la seva pista, un repte gran pels olotins.
Un bon equip, amb una pista molt complicada, amb gent que porta molts anys allà, amb experiència. Serà complicat, però tal com vam treure els 3 punts contra el Sant Just, ja ho hem dit sempre, que podem competir contra els millors i podem perdre contra els pitjors. O sigui, ens ha passat aquest inici de temporada, hem canviat la dinàmica que portàvem negativa i esperem que ara, aquesta setmana, com a mínim, el que dèiem la setmana passada, aquestes sensacions que segueixin.
L'entrenador de Navàs transmet un missatge clar. La intenció de guanyar, sigui on sigui, sempre hi és.
És possible guanyar, i tant que sí. O sigui, nosaltres anem a això. Si no sortíssim a treure els 3 punts cada setmana, ja no ens posaríem ni els patins. Per tant, anem a intentar guanyar.
Pel duel a Mataró de la 5a jornada de l'Hockey Lliga Plata Grup Nord, Ferran Sacrés i Matías Rasac són dubte per molèsties físiques. La resta de plantilla viatjarà cap al Maresme per disputar el partit de dissabte a 8:45 del vespre, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present.
perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 17 de novembre de 2022. Ara us deixem amb el programa En Profunditat, parlant de solidaritat i esport. No us ho perdeu. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.